Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Un jove de 36 anys ha mort en el descarrilament d'un tren de la línia 4 de Rodalies aquest matí a Vacarisses. L'accident també ha provocat una quarantena de ferits de caràcter lleu, dos dels quals han estat evacuats a l'Hospital de Sabadell i tres més al CUAP Sant Fèlix. El portaveu de Rodalies Catalunya, Antonio Carmona, ha detallat què ha passat al magazín al matí de Ràdio Sabadell.
Una esllavissada de terra a la zona de Vacarisses ha provocat el descarrilament d'un tren de Rodalies de la línia R4, que havia sortit de Manresa a les 5:52 en destinació Sant Vicenç de Calders. Al tren hi anaven 131 persones, malauradament una persona ha mort. Segons confirma el SEM, 3 són de caràcter menys greu i 41 persones lleu. La resta no han patit ferides i han pogut continuar el seu desplaçament en autobusos.
Una esllavissada conseqüència de les pluges dels últims dies és la causa més probable del sinistre, un extrem que haurà de confirmar la investigació que ja està en marxa. El conseller de Territori, Damià Calvet, s'ha desplaçat aquest matí al lloc dels fets, a la zona de Vacarisses, Torreblanca.
Caldrà, lògicament, treballar tant en les causes de l'accident. Jo he tingut ocasió avui de parlar amb el president de Renfe, també amb el ministre Ábalos. S'estan desplaçant cap aquí, el president de Renfe i la presidenta de DIF, i en les properes hores treballarem a esbrinar si aquest talús tenia algun índex de perillositat que el fes un punt de limitació temporal de velocitat.
Es trigarà alguns dies en retirar els 7 vagons de les vies, per això Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram entre Terrassa i Manresa. La resta de la línia funciona de forma habitual.
Titulars.
Els nens sabadellencs seran una veu destacada en el dia a dia de la ciutat. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Ho seran gràcies al Consell dels Infants, que celebra aquesta tarda la seva primera reunió.
És un dels instruments que preveu el segell Ciutat Amiga de la Infància que UNICEF ha atorgat a Sabadell. Anna Folch, presidenta de l'organització a Catalunya, n'ha parlat al programa al matí.
Ens està donant una xifra de que un 30% d'infants catalans viuen en un municipi reconegut com a Ciutat Amiga de la Infància. Aquest any se n'han presentat 11 ciutats noves, totes 11 s'han donat aquesta distinció, i 5 renovacions de les que ja ho eren, i algunes amb grau d'excel·lència.
Sabadell i aquesta emissora s'han sumat avui al Dia Universal dels Drets dels Infants.
Representants de l'Ajuntament, ESMATSA i el Comitè d'Empresa reuneixen aquesta tarda per intentar reconduir el conflicte que afecta la concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària des de fa mesos.
La trobada podria ser clau per mirar de frenar la vaga que la plantilla ha convocat a partir de l'1 de desembre. Aquell dia l'empresa farà efectiu l'expedient de regulació d'ocupació que preveu fer fora 43 treballadors i una reducció de la jornada laboral per a 10 més. La direcció d'ESMATSA es va comprometre a retirar l'ERO a canvi que el govern municipal fes marxa enrere en l'aplicació del nou sistema de facturació.
Toni Saligrat haurà de triar entre els seus tres centrals habituals, la recuperació del capità Migue i el retorn del lateral Oscar Rubio, un cop complert el partit de sanció, provoca que hi hagi overbooking a la rereguarda arlequinada.
Aquest serà un dels arguments del programa Hotel Suís a partir de les 2:00. Un altre serà la visita de dos àrbitres sabadellencs de primera divisió, David Medie Jiménez i Juan Carlos Barranco Trejo, que entre d'altres coses parlaran de l'aplicació del VAR.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà de Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Avui, un dia més, tornem a parlar d'aquesta jornada inestable amb aquesta massa de núvols que està deixant el cel força tapat i amb aquestes temperatures que ara mateix es troben més baixes que les d'ahir en aquesta hora. Ronden els 13-14 graus als municipis més costaners i com més a l'interior les temperatures encara són més baixes. De fet, es troben per sota dels 10 graus. En general, a part de la massa de núvols que tenim, també està plovisquejant cap a la Catalunya més interior, comarques de Lleida, Catalunya Central, també cap a l'interior les comarques de Tarragona, i aquestes pluges han d'anar a més, sobretot a partir de migdia. De fet, s'espera que plogui especialment cap a les comarques més del Pirineu i del Prepirineu de Lleida i fins i tot en punts del prelitoral de Tarragona, és aquí on plourà amb una miqueta més d'intensitat. Cap a les comarques de Girona i també cap al litoral de les comarques de Barcelona, aquestes pluges hi arribaran però força més desgastades i tot plegat, tot aquest temps inestable anirà a menys aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem a comprovar com funciona després d'un matí complicat i que ho continuarà sent durant els pròxims dies el transport públic. Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que en aquests moments a línia R4 no hi ha circulació de trens entre les estacions de Terrassa i Manresa per la llavissada de terres que ha fet descarrilar un tren aquest matí. S'estan donant servei alternatiu per carretera. El servei funciona amb normalitat a la resta de la línia, entre Terrassa i Sant Vicenç de Calders. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat, no registren incidències destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Recordeu, però, que durant els treballs ja millora, ja servia alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia!
I pel que fa al trànsit, gràcies Javier, us hem d'explicar que a aquesta hora ja s'ha normalitzat la circulació a la C58. Recordem que a l'altura de Vacarissa s'havia tallat l'autopista del Vallès per facilitar els treballs dels equips d'emergències a conseqüència d'aquest descarrilament d'un tren de Rodalies. També hem d'informar que finalment la circulació també està normalitzada a la C58, en aquest cas, entre Montcada i Ripollet en direcció a Terrassa. En aquella zona s'havien concentrat entre 3 i 4 quilòmetres de retencions a conseqüència d'un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar de la via.
La notícia del dia.
Una esllavissada de terres ha provocat el descarrilament aquest matí d'un tren de la línia 4 de Rodalies a Vacarisses. L'accident ha deixat un balanç d'una persona morta, un veí de Castellbell i el Vilà de 36 anys, 5 ferits menys greus i 44 de lleus, que han estat evacuats a diferents hospitals, entre ells el de Sabadell i també el CUAP Sant Fèlix. Un total de 6 vagons s'han sortit de les vies que presentaven molt mal estat després de les pluges dels últims dies.
El sinistre s'ha produït cap a 6:15 del matí, quan arran del despreniment de terres, el comboi amb més de 130 persones a bord ha descarrilat entre les estacions de Vacarisses i Vacarisses-Torreblanca. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre les víctimes i treure-les de la zona de perill. L'accident també ha obligat a restringir la circulació de trens en el tram entre Terrassa i Manresa, que ara es cobreix per carretera. Un servei alternatiu que es mantindrà mentre no retirin els vagons de les vies, unes tasques que van per llarg. Ho ha explicat el portaveu de Rodalies Catalunya, Antonio Carmona, en declaracions al magazín El Matí de Ràdio Sabadell.
Es mantindrà un servei alternatiu per carretera, donarem tota la informació a través dels nostres canals habituals, tindrem personal a estacions perquè puguin atendre les demandes d'informació dels nostres clients.
A hores d'ara, la principal hipòtesi és que l'acumulació d'aigua dels últims dies hauria provocat l'esllavissada, però tot i això, la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris ha obert una investigació per determinar les causes exactes del descarrilament del comboi que feia el trajecte Manresa-Sant Vicenç de Calders. De fet, aquest és un punt negre de la xarxa ferroviària de Rodalies, on ja s'havien produït accidents similars als anys 2009, quan la presència de pedres a la via va provocar el descarrilament parcial d'un tren a la zona de Vacarisses-Torreblanca. Pel que fa a les víctima, Renfe ha activat un pla d'assistència als ferits i als seus familiars, en especial als de la persona morta, i ha habilitat dos punts d'atenció a la Sala Verda de l'estació de Sants, a Barcelona, i també al poliesportiu de Vacarisses. Allà, un equip de psicòlegs atén els afectats per l'accident. La circulació de trens continua alterada en aquests moments. La línia R4 funciona de forma habitual fins a Terrassa, on el servei s'ha de continuar amb autobús fins a Manresa. Al llarg de tot el matí, però, la línia ha acumulat retards de fins a 30 minuts. De la mateixa manera, s'ha tallat la C58 a l'altura de Vacarisses en els dos sentits perquè els equips d'emergència puguin actuar amb més facilitat.
Una situació que ja està normalitzada tant pel que fa a la circulació ferroviària, que ja no acumula retards, i també a l'autopista C58, que ja s'ha reobert el trànsit de forma definitiva. Mm-hmm. I des que s'ha conegut la notícia, a quarts de vuit del matí diverses autoritats s'han apropat a la zona de l'accident. Els primers en arribar han estat els representants de la Generalitat, amb Quim Torra i Damià Calvet al capdavant. Posteriorment, també s'hi han atensat el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i representants d'Adif i Renfe. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desplaçat fins a Vacarisses per conèixer de primera mà l'abast de l'accident. Davant dels mitjans de comunicació, Torra ha donat el condol a les famílies de les persones afectades.
Es confirma, malauradament, una víctima mortal. Jo voldria, abans que res, doncs, expressar a la seva família, als seus amics, el nostre condol, el condol en nom del govern de Catalunya. També es confirmen tres accidentats lleus, de cinc hem passat a tres, i també amb ells doncs, desitjar-los una ràpida recuperació i que estem al seu costat.
Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha compromès a investigar les causes de l'accident, una línia que també ha exposat el ministre de Foment, José Luis Ábalos, en una entrevista a la cadena SER.
Las causas son, como ya saben, un desprendimiento de una zona que estaba mallada, pero que no ha resistido todo el desprendimiento de rocas, y no tengo claro si ha sido antes de que pasara el convoy o mientras pasaba. Han quedado de todas formas los trenes en vertical, no hay ninguno tumbado, pero bueno, ha producido esta muerte y lo estamos siguiendo todo el proceso. Y especialmente vamos a investigar también los detalles de ese desprendimiento, ¿no? Y para eso, pues la Generalitat también me ha ofrecido los servicios geológicos.
Adif i Renfe, en canvi, asseguren que les vies estaven en perfecte estat, tot i que també volen aprofundir en les causes del succés. Isaías Taboas, president de Renfe.
El tramo, digamos, este ha tenido actuaciones muy recientemente de refuerzo de esa trinchera, y también le puedo decir que ayer mismo la gente de Adif hizo un repaso visual de toda la vía, por lo tanto las causas ya las veremos, y las condiciones de la vía eran unas vías que Adif, digamos, había revisado, y un tramo en que estaba la vía en perfecto estado y se habían hecho unas actuaciones recientemente.
Finalment, el diputat sabadellenc Gabriel Rufián ha publicat un tuit on ha explicat que fa 15 anys que utilitza la línia i que aquesta sempre va plena de gent treballadora.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
I Sabadell s'estrena avui com a ciutat amiga de la infància, tot i que ja compta amb la qualificació atorgada per UNICEF des de principi de mes i que no la recollirà oficialment fins d'aquí a una setmana a Oviedo. Aquesta tarda es posa a treballar un dels organismes inclosos en aquest compromís. Es tracta del Consell dels Infants, integrat per 84 alumnes de 5è i 6è de primària sabadellencs, que servirà per posar deures al govern municipal. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Amb la posada en marxa del Consell dels Infants es fa oficial el compromís del govern municipal de centrar les seves polítiques en el col·lectiu de nens i de joves. La presidenta d'UNICEF a Catalunya, Anna Folch, admet que Sabadell compleix les condicions per fer un salt endavant en aquest sentit. Són declaracions al programa Al Matí.
Perquè Sabadell s'ha posat a treballar en donar, diguéssim, visibilitat a tota una sèrie de polítiques municipals que ja tenia i que n'ha incorporat de noves, i a treballar d'una manera transversal amb totes les regidories de l'Ajuntament perquè l'acompliment d'aquests drets de la infància fos realitat a la ciutat.
El regidor de Cicles de Vida, Miquel Soler, considera que la qualificació de ciutat amiga de la infància suposa un repte, ja que el segell comporta unes obligacions a complir durant 4 anys, però també assenyala que va acompanyat d'un canvi de mentalitat. La veu dels infants serà escoltada.
Fins ara del que parlàvem era de sentir la veu dels nens i les nenes. Però a Sabadell anem un pas més enllà, que és en la línia del que creiem que els drets dels infants exigeix, que és que ells no siguin només uns opinadors de la situació de la ciutat o d'aquelles coses que creuen que necessiten o que els hi serien bones per la seva vida, sinó que tenen una veu que s'ha de complir. Les seves decisions s'han de dur a la pràctica. Per tant, comencen a tenir la responsabilitat de decidir sobre la seva vida, decidir sobre la seva ciutat.
De fet, la principal tasca del Consell dels Infants serà fer arribar demandes i propostes al govern municipal perquè el col·lectiu de nens i joves visqui més còmodament a Sabadell. Així ho ha destacat Sergi Cordón, el tècnic del Consell dels Infants.
És un òrgan en el que han de sortir propostes de canvi i per tant s'han de traslladar a l'equip de govern directament, i per tant això és el repte, és com això que rebrà l'equip de govern, com es podrà traduir al dia a dia seu, perquè evidentment s'han compromès, i ho deia el Miquel, no? És un compromís, per tant ara quan ens hi posem ja a força, que serà a partir d'aquesta sessió propera, al desembre, veurem com canalitzem totes aquestes propostes, i tant, un gran repte.
El Consell dels Infants farà el seu plenari aquesta tarda a les 6 a l'Espai Cultura. La sessió donarà el tret de sortida a reunions mensuals i trimestrals de les comissions de cada un dels districtes de la ciutat.
I els professionals de l'Hospital de Sabadell faran classe als nens de l'escola Samuntada durant aquest curs. Ho faran dins de la continuació del projecte Magnet, després que la prova pilot amb l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruz Afon, de 4 cursos de durada, donés molts bons resultats. Amb tot aquest curs es consolidarà una col·laboració amb el Taulí, que l'any passat va començar a implantar-se al marge del projecte original, supervisat en aquest cas per la Fundació Bofill.
La prova pilot del projecte Magnet va aconseguir els seus objectius: fer guanyar prestigi a l'escola Samuntada entre les famílies sabadellenques i consolidar un model educatiu diferent. Ara, el Centre de la Creu Alta aposta per mantenir aquest sistema de col·laboracions, en aquest cas amb personal sanitari. Conchi Lobillo, cap d'estudis del Samuntada, ha defensat el model al programa Al Matí.
No només li està omplint el cap d'uns coneixements, per així dir-ho de manera planera, sinó que l'està formant com a persona. En el moment que tu estàs fent un treball cooperatiu, estàs ensenyant al nen a dialogar, a escoltar, estàs anant directament al nucli de la persona, al que ens fa persones, a relacionar-nos entre nosaltres, a tenir curiositat, a resoldre els nostres problemes, a parlar, a escoltar, a saber adreçar-te on t'has d'adreçar.
A partir del mes de gener s'abordaran diferents aspectes relacionats amb la salut que poden resultar interessants als alumnes. D'una banda, es parlarà de la tasca de la UCI neonatal i com es tracta els nadons que neixen abans d'hora. En aquesta mateixa línia també es parlarà de la gestació i de l'alimentació dels nadons durant els seus primers mesos de vida. La infermera de ginecologia i obstetrícia, Astrid Nacarino, creu que l'experiència podrà ser beneficiosa per les dues parts.
No només nosaltres tenim la possibilitat de portar coneixements al nostre àmbit, sinó que el fet de transmetre aquests coneixements i el fet d'improvisar ens enriqueix el nostre dia a dia. Això segur.
La realitat dels infants que reben atenció domiciliària i que no poden anar a l'escola serà una altra de les qüestions que es donarà a conèixer als alumnes del Samuntada. Per últim, un professional del cribatge del càncer trencarà el tabú existent entorn a aquesta malaltia.
Notícies migdia.
Continuem endavant. L'Ajuntament, la direcció d'Esmarza i el comitè d'empresa de la concessionària es trobaran aquesta tarda per desencallar l'actual situació. D'una banda, hi ha el nou model de facturació que exigeix l'Ajuntament, també un ERO que amenaça en acomiadar 43 treballadors i una probable vaga indefinida a partir de l'1 de desembre.
La relació entre l'Ajuntament i la concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària Esmarza s'ha anat enrocant, i actualment hi ha sobre la taula la possibilitat que 43 treballadors de l'empresa siguin acomiadats en un ERO anunciat per l'1 de desembre. Des del comitè d'empresa, el delegat d'UGT, Braulio Campoy, confia que la trobada a tres bandes d'aquesta tarda pugui resoldre la situació.
Bueno, entendemos, ya como si lo manifestamos en su día en la reunión al alcalde, que si se produjo esa reunión, bueno, el que estuvieran excedido, pues con lo que mismo. Yo creo que sí, tal como nos dicen las dos partes, que les preocupamos, tanto a la empresa le preocupamos, al ayuntamiento también le preocupamos, pues creo que no, que si hay buena fe, se podrá llegar a alguna solución. Yo creo que si se podrá llegar a algún arreglo, que no nos lleve a esto.
Si no s'arriba a cap acord, els treballadors ja han anunciat que aniran a la vaga per evitar la reducció de la plantilla. Antonio Molina, delegat de la CGT, assegura que no els quedava cap més opció.
No, porque es que los trabajadores en esta empresa no tienen otra salida. Tienen que poner su guión, o sea, en esta lucha. O sea, tenemos que poner los puntos sobre la i.
Recordem que l'Ajuntament vol iniciar el sistema de facturació IDF per garantir els preus del contracte, mentre que Esmarza argumenta que amb aquest canvi perd 1,2 milions d'euros i l'aboca a reduir la plantilla.
L'alcaldable socialista Marta Farrés ha presentat oficialment la seva candidatura a les municipals de 2019.
Jo sóc la Marta Farrés Falgueres i porto molts mesos, moltes setmanes treballant amb un objectiu. I us el dic claríssimament. Vull ser la primera dona d'Esquerres i socialista d'aquí a la ciutat de Sabadell. Vull ser alcaldessa de Sabadell per ser la primera dona d'Esquerres d'aquesta ciutat. Aquest és el meu objectiu i per això avui estic aquí.
Ferrés va arrencar amb aquestes paraules un míting on va destacar el seu compromís amb la lluita feminista i on va assegurar que es dedica a la política per fer un món millor.
El feminisme va ser present en un acte que va plegar unes 500 persones a la Sala Polivalent del Nord. Per començar, Ferrés va entrar acompanyada de 14 sabadellenques que han destacat en sectors professionals molt masculinitzats. També va recordar la primera regidora del consistori, Fidela Renom, que va entrar a l'Ajuntament el 1934 amb el Círcul Republicà. En l'apartat de mesures vol recuperar la regidoria d'Igualtat, destinar una àmplia partida a l'erradicació de les violències masclistes i un pacte de ciutat per igualar els salaris entre homes i dones. Però el seu programa va més enllà i vol potenciar tres eixos més: infraestructures, el Taulí i l'ocupació. Tanmateix, també va criticar l'actual govern municipal, que va qualificar de decebedor i no va dubtar en tractar temes polèmics com la seguretat, el nomenclàtor o es matxa.
Otro problema grave que a mí me preocupa y a nosotros nos preocupa de verdad, que es con los trabajadores y las trabajadoras de la empresa de limpieza, que eso también es una mala gestión del gobierno, que esta empresa está desde el principio de la democracia y que los problemas han llegado ahora. Que no nos engañen, que es su problema, que tampoco esto lo han hecho bien. Con lo cual, desde aquí, todo mi apoyo a sus trabajadores y a sus otras trabajadoras, porque este partido y yo como candidata del Partido Socialista no os vamos a dejar solos y no vamos a dejar que se toque ni un solo puesto de trabajo que es nuestro, que nos lo hemos ganado.
Ferrés va rebre el suport de nombroses autoritats socialistes, des de la comarca els alcaldes de Castellà i Badia, Ignasi Jiménez i Eva Menor, o exbatlles com Pere Navarro i el sabadellenc Joan Carles Sánchez. També va assistir a l'acte la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i la delegada del govern, Teresa Cunillera.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
8 minuts per les dues, relleu generacional a la Hermandat de Nuestra Senyora del Rocío de Sabadell. L'entitat es prepara pel canvi de vara que tindrà lloc d'aquí a menys d'un mes, moment en què l'hermano major actual, Samuel Carambell, deixarà el seu càrrec per donar pas al seu relleu, David García. Tot això quan fa poc més de dues setmanes que l'entitat va participar en una peregrinació extraordinària al santuari de Nuestra Senyora del Rocío, a Huelva.
L'hermano mayor és una de les figures més importants de l'Hermandat del Rocío de Sabadell. Es tracta de la persona que s'encarrega d'organitzar totes les peregrinacions i les romeries de l'entitat. El proper 15 de desembre té lloc l'acte anomenat el canvi de vara, on el nou hermano mayor, David García, agafarà el càrrec que fins ara tenia Samuel Carambell. Toni Valenzuela, el president de l'entitat, explica que només té paraules d'agraïment per l'actual hermano mayor i recomana a García que segueixi els seus consells.
Agradecimiento hacia él, hacia la energía, las ganas, la vitalidad, la motivación de introducir cambios, que todos ellos han sido positivos para nuestro colectivo. Y, lógicamente, pues también quería tener estas palabras de agradecimiento hacia él y aconsejar al hermano mayor entrante, a nuestro hermano David, pues que en todo lo posible cuente con él, tome nota de las cosas que se han ido haciendo bien y, lógicamente, también tendrá vía libre y amplia para intentar mejorar e introducir sus modificaciones, sus mejoras, ¿no?
Fa dues setmanes, la Hermandat del Rocío va viure un dels moments més emotius de la seva història. Per segon any consecutiu van fer una peregrinació extraordinària al Santuari de Rocío, a Huelva. Valenzuela assegura que no té paraules per descriure l'emoció del moment.
Entonces, imagínese, para hacer este despliegue en tan poco tiempo, tienes que tener mucha ilusión, tienes que tener ganas. Y, lógicamente, el postrarte allí ante las plantas de la Virgen, que es la que da, como he dicho, razón de ser a nuestra entidad, a nuestra hermandad, pues es como un bálsamo que reconforta, ¿no?, y que alivia todas estos esfuerzos.
Més de 150 sabadellencs van acudir a aquesta peregrinació extraordinària.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Taxi Sabadell. Paga còmodament el teu servei de taxi amb targeta de crèdit sense import mínim. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Repassem les informacions més destacades del dia més enllà de la ciutat. Operació de la Guàrdia Civil contra el cas del 3% que investiga el suposat finançament irregular de Convergència Democràtica. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Agents del cos escorcollen algunes de les seus de les empreses i organismes de la Generalitat, com l'Autoritat Catalana de la Competència, des de quarts de 10 del matí. El president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Cordec, ha explicat que l'operació està relacionada amb el cas Petrus i que té el finançament il·legal de Convergència, però ha volgut deixar clar que només els han demanat informació i que estan col·laborant amb la policia. Fonts de la Guàrdia Civil confirmen que els registres, però, i descarten que de moment hi pugui haver detencions.
Manuel Marchena renuncia a presidir el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem.
El president de la Sala Penal del Tribunal Suprem ha informat en un comunicat que es descarta per al càrrec i argumenta per la independència que sempre ha caracteritzat la seva tasca professional. La decisió arriba després que el PSOE i el PP pactessin la renovació de l'òrgan de govern dels jutges i filtressin el seu nom abans de la seva elecció per part dels vocals d'aquest organisme. Amb la seva renúncia, Marchena jutjarà els líders independentistes tal com estava previst. Després d'aquesta renúncia, el Partit Popular ha decidit trencar l'acord amb el PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial.
I els líders independentistes precisament han demanat la recusació de Manuel Marchena, president de la Sala Segona del Suprem, i el magistrat que ha de jutjar l'1 d'octubre.
Fan la petició després que s'hagi fet públic un WhatsApp del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cucidó, que justificava la renovació del Consell General del Poder Judicial per poder controlar el procés judicial per la porta del darrere. Per la seva banda, el portaveu popular ha afirmat que no té cap intenció de dimitir.
No, es un WhatsApp que yo envié y por tanto asumo en términos absolutamente personales. Mientras mantenga la confianza de mi grupo parlamentario y mantenga la confianza del presidente, pues seguiré al frente del grupo parlamentario. Entiendo que el proceso venía contaminado desde el mismo momento de la filtración de su nombre, que es realmente lo que ha generado un debate claramente improcedente, ¿no?, sobre esta cuestión.
Tot i que diverses formacions com Podem han demanat la dimissió de Cosidó, per aquests missatges ell ha afirmat que no renunciarà.
L'avançament electoral a Espanya cada cop pren més força.
El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha reconegut que haurà d'escurçar la legislatura si no pot aprovar els pressupostos. Algunes declaracions de Sánchez arriben d'endemà que el ministre José Luis Ábalos obrís la porta a un superdiumenge el 26 de maig per fer coincidir les eleccions municipals, les autonòmiques i les europees amb unes hipotètiques eleccions generals.
La contraportada.
La cantant sabadellenca Alexa Lace, reconeguda als prestigiosos Hollywood Music Award.
Dime, dime, dime con tus manos. Dime, dime, dime con tus labios. Dime sin palabras.
La també actriu i model estava nominada a la categoria de millor cançó llatina gràcies al single Dime con tus manos, que escoltem de fons. La cantant sabadellenca va recollir el premi lliurat en una gala a Los Angeles el 14 de novembre passat. Com se sol dir en aquests casos, Alexa Lace no ha estat profeta a casa seva, però sí s'ha consolidat com una de les artistes de moda del pop llatí de l'Amèrica Llatina, on omple estadis i comparteix escenaris amb artistes de la talla de Carlos Vives.
Quiero ver...
Dime con tus manos és el seu darrer hit i ara l'està promocionant a l'altra banda de l'Atlàntic, on està escalant de manera molt ràpida a les llistes d'èxits.
Dime, dime, dime con tu piel.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimarts 20 de novembre, un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.